IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ràdio Club. Abismes i certeses de la intel·ligència artificial.
Ràtio és un terme matemàtic que designa el quocient entre dues magnituds amb l'objectiu de comparar-les. Però l'arrel llatina de la paraula també fa referència a la raó, la proporció a la facultat de la ment que calcula, planifica i pensa. Aquest concepte, l'any 1949, va inspirar la creació de The Ratio Club, que durant una dècada va plegar joves científics que es reunien per discutir qüestions de cibernètica. Anys després, molts dels seus membres es varen convertir en científics extremadament destacats. Emulant l'esperit d'aquell grup, obrim les portes del nostre propi club de ràtio i donem la benvinguda a tothom que hi vulgui entrar. Avui parlam d'intel·ligència artificial i sostenibilitat. Jo som Nanna de la Salut i això és Ràdio Club. S'estima que fer una consulta a un model com ChatGPT requereix entre 6 i 10 vegades més energia que una cerca web tradicional. A nivell macro, segons un estudi de la consultora DNB, els centres de dades consumeixen actualment un 13% de l'electricitat utilitzada per equips comercials. S'estima que aquesta xifra augmenti fins al 44% l'any 2050. En aquest camí de desenvolupament tecnològic, l'impacte ambiental dels sistemes d'intel·ligència artificial, sovint invisible per a l'usuari final, és una preocupació creixent entre experts i investigadors. Els models i els algoritmes són de cada pic més complexos i la seva implementació més àmplia. De fet, cada interacció amb un sistema d'intel·ligència artificial implica un ús significatiu de recursos. Els models avançats depenen de maquinària especialitzada, com les GPUs, que consumeixen grans quantitats d'energia, tant durant l'entrenament com en el seu desplegament. D'altra banda, en aquesta petjada ambiental hem de tenir en compte el consum energètic i d'aigua dels centres de dades i també els costos que suposa la fabricació de tots els elements que conformen els aparells en si, des de l'extracció de materials fins a la producció dels components finals. Amb tot, ens trobam amb una paradoxa. La intel·ligència artificial no només contribueix al consum d'energia i emissions de carboni, sinó que també explora iniciatives i eines que cerquen, precisament, mitigar aquests impactes mitjançant un enfocament sostenible i responsable. En un context de crisi climàtica i energètica, parlam de la sostenibilitat i la viabilitat de la IA amb Anna Valdivia, professora i investigadora en intel·ligència artificial, govern i polítiques a l'Oxford Internet Institute de la Universitat d'Oxford. Valdivia investiga sobre l'impacte polític, social i mediambiental dels algoritmes. Ha explorat com la digitalització està transformant diferents contextos, com ara les fronteres o el sistema judicial. Actualment analitza el cicle de la intel·ligència artificial, des de l'extracció de minerals fins al rebuig de la seva infraestructura en abocadors electrònics. Abans, però, comprovam si és un humà o una màquina amb el test de Turing.
Un record feliç.
El meu poble d'Andalusia, a Granada, està amb tota la meva família durant l'estiu fent una tradició familiar que, bueno, és assar pimientos i fer restes de pimientos amb els que després assecen el sol i tenim aquest condiment o aquest menjar per la resta de l'any. És una manera molt bonica de, pues, estar en família i en comunitat i fer aquests aliments que ens serveixen després pel condiment del menjar durant tot l'any, no?
Què et fa sentir trist?
Em fa sentir molt trista tot l'odi que sento durant els 5 últims anys a la societat i com els governs s'estan fent enrere en totes les promeses que tenien sobre reptes medioambientals. Per exemple, la Unió Europea ara ha dit que els grans centres de dades no hauran de reportar els seus impactes mediambientals i això em fa sentir com molt trista perquè estem fent passos enrere en quant a la lluita contra el canvi climàtic i el sistema econòmic que escanya, no?
Si poguessis inventar qualque cosa que canviés el món, quina seria?
Jo crec que no fa falta inventar res, però bueno, sí que inventaria o implementaria polítiques que fomentessin més la igualtat, no? Social i la justícia social i mediambiental. Però crec que no s'ha d'inventar res, simplement s'han d'implementar aquestes polítiques fomentin aquest tipus d'igualtat social.
Un llibre, una pel·lícula o una obra que hagi canviat la teva manera de veure el món?
M'agradaria com recomanar dos llibres. El primer és el d'Eduardo Galeano, d'Espejos, perquè per mi va ser una revolució personal. I l'altre és Les setes al final del món, de l'Anna Tsink, que també ha canviat molt la manera que tinc de fer investigació i de veure el món, i recomano molt a la gent que llegeixi aquests dos llibres.
Quin és el propòsit de la vida?
Bueno, citaré una altra vegada una frase que diu molt Galeano, que és: l'objectiu de ser feliç no és arribar a una meta, sinó el dia a dia, no? Anar caminant el dia a dia. I per mi el propòsit de la vida és això, no? Com intentar passar tots els dies sense que t'empenedeixis del que ets i del que estàs fent.
En una paraula, la intel·ligència artificial és...
una ideologia. Jo, quan vaig començar a fer el doctorat, era una tecnologia, i ara la intel·ligència artificial ha acabat sent una ideologia.
Anna Valdivia, benvinguda a Ràdio Club.
Gràcies, com esteu?
Molt bé, molt contentes de xerrar amb tu, perquè tenim moltes preguntes per fer-te. Actualment analitzes el cicle de la intel·ligència artificial, ara ho mencionàvem a la introducció, tot això va des de l'extracció de minerals fins a l'abocador, els abocadors electrònics, i sabem que hi ha fases d'aquest cicle que moltes vegades no les coneixem, que queden fora del relat hegemònic. No, per començar, ens podries descriure o parlar d'aquestes diferents fases d'aquest cicle de la intel·ligència artificial?
Clar, jo en la meva recerca he conceptualitzat que hi ha quatre fases en aquesta cadena de subministraments, no? o cicle de la intel·ligència artificial. Aleshores, la primera és la de l'extracció de minerals, perquè necessitem extreure uns minerals que són els que es refinaran i aniran a la fase 2, que és la de la fabricació dels xips, no? Sense aquests xips, que ara estan molt especialitzats perquè incorporen una gran quantitat de diferents minerals perquè puguin processar totes aquestes dades i també entrenar aquest tipus d'algoritmes que també estan més sofisticats. Doncs tot això passa a la fase 2, no? Després anem a la fase 3, que és una vegada el xip s'acaba de fabricar, s'envia doncs al centre de dades o a una universitat o a un centre d'investigació, on s'instal·la dintre d'un armari que s'anomena rack, i aquí comença tot el funcionament, no? De recollir també les dades, etiquetar-les i entrenar l'algoritme. I després tenim l'última fase, que és la fase 4, que és quan acaba el cicle de vida d'aquest xip i s'aboca o s'incinera. Aleshores, és el que jo anomeno com la cadena subministra de la intel·ligència artificial, no?
Mm-hmm. I estem realment acostumats a imaginar la intel·ligència artificial com un núvol immaterial, però en realitat ara has mencionat diverses peces, has mencionat racks, has mencionat també xips. Quina és la infraestructura que sosté aquests núvols perquè puguem entrenar la intel·ligència, perquè el ChatGPT pugui funcionar?
Clar, de fet, des de fa unes dècades s'ha invisibilitzat molt tota la materialitat de la intel·ligència artificial. I jo, per exemple, li demanaria a l'audiència que busqués la paraula intel·ligència artificial al seu cercador i busqués imatges i analitzés aquestes imatges. I normalment el que et surten aquestes imatges són robots humanoides amb un color blanc, tots amb un fons de color blau fosc, també surten com cervells flotants... no? I aleshores jo el que sempre dic és que s'ha creat una narrativa i un imaginari de la intel·ligència artificial que no és real, perquè com tu bé has explicat a la pregunta, immaterialitza realment tot el que necessitem, tots els recursos naturals que necessitem per aquesta intel·ligència artificial. Aleshores, la realitat d'aquesta infraestructura és que a poc a poc s'ha anat visibilitzant perquè l'escala ha anat creixent. Abans necessitaven, o sigui, jo quan vaig fer el meu doctorat sobre intel·ligència artificial, jo podia entrenar els meus algoritmes en el meu ordinador. Jo no necessitava aquest núvol, que realment no és un núvol, és un centre de dades, és una nau industrial amb molts servidors, no? També els anomenem com granges de servidors.
Per tant, no ens hem d'imaginar només allò immaterial, això que ens han creat, no? des de la ciència-ficció, del que és la intel·ligència artificial, sinó que hi ha moltes coses més darrere, evidentment, com més creix, més n'hi ha. I la pregunta clau, quin és l'impacte energètic, si es pot calcular, i territorial, que ara ja el mencionaves una miqueta, no? Que conforme va creixent són necessaris més centres de dades i, per tant, més ocupació de territori.
Clar, el problema, clar, tota aquesta infraestructura s'ha visibilitzat per aquests problemes que comentes de l'energia que es necessita, no? Uh-huh. I el que està passant és que en l'última dècada, amb tot el desenvolupament del que anomenem deep learning, que és aquest aprenentatge profund, els algoritmes han anat creixent en tamany i aleshores, com han anat creixent en tamany, també necessitem més energia i més recursos per entrenar aquests algoritmes. Aleshores, aquest increment energètic té un impacte en el territori perquè si se't concentren molts centres de dades en una regió, el que passa és que hi ha problemes a la xarxa elèctrica, de que s'acaparen amb tot el subministrament, i per exemple tenim el cas de la ciutat de Londres, que tota la zona oest de Londres ja no s'hi poden construir més cases perquè els centres de dades estan acaparant amb tota l'energia, o sigui, la xarxa elèctrica ja no dona més de sí. I aleshores el que està plantejant ara el govern és crear, millorar, no?, aquesta infraestructura per subministrar més energia a aquests centres de dades.
Uh-huh. I a l'estat espanyol, perquè si no anem malament, hi ha cursa per atreure aquests centres de dades, segons hem llegit és un territori, sobretot el centre d'Espanya, però també altres localitats, com puguin ser Catalunya o València, també estan també ficades en aquesta cursa, poden dir, per crear aquestes instal·lacions. Creus que això ho estem avaluant adequadament? Això està passant? El cost ambiental que té i el cost social que pot tenir aquesta expansió, l'estem tenint en compte?
Clar, de fet, a la península el problema està a la comunitat d'Aragó, que uh-huh. és on més centres hiperescala s'estan concentrant. Els centres de dades hiperescala són bàsicament centres de dades que ja són grans a per si, però es diuen hiperescalats perquè poden escalar en el seu tamany tant com vulguin. És a dir, poden augmentar. Jo els identifico com les cèl·lules cancerígenes que creixen i creixen i creixen. Els centres de dades hiperescalats tenen un mecanisme similar que quan els seus usuaris demanen més capacitat de còmput o més emmagatzematge de dades, doncs simplement amplifiquen la seva estructura, no? I amplificar la seva estructura no significa només fer el centre de dades més gran a nivell arquitectònic, sinó també recorrir de més energia, o sigui, necessita més energia. I a Aragó tenen un problema perquè ja estan veient com els centres de dades estan acaparant amb energia, estan acaparant també amb altres recursos, com és el terra, no? Es parla molt poc del terra que utilitzen aquests centres de dades. Ja estem també tenim problemes a la península.
Tenim percentatge de, per exemple, ens posaves aquest exemple paradigmàtic d'Aragó, que és on més centres de dades d'hiperescala es fan i hi ha. De quin percentatge d'energia poden consumir ara mateix i quan es preveu que, si creixen, puguin arribar a consumir?
Clar, el percentatge no te'l sé dir, però sí que recomano un estudi d'Alicia Valero, que és de la Universitat de Saragossa, que recentment han publicat un estudi en el que expliquen com a l'Aragó ara mateix és una comunitat que exporta energia, o sigui, ve la seva energia a altres comunitats i fins i tot a França, i que amb l'increment dels centres de dades, amb l'increment energètic que involucren els centres de dades, la regió es converteix en una regió que necessiti energia. Yeah. Aleshores, clar, això és molt gros, no? Perquè en un context d'emergència climàtica que ens estan dient ja pues, que hem de tenir en compte com generem aquesta energia, i és real que l'Aragó està generant energia que és renovable. Clar, si tota aquesta renovable se l'acaben emportant als centres de dades, crearà problemes a les comunitats que visquin al costat i a les regions del voltant de les quals es beneficien aquesta generació d'energia de l'Aragó.
Clar, i ara parlàvem de la situació climàtica, i un dels grans elements que sempre surt quan parlem d'intel·ligència artificial i sostenibilitat és el consum d'aigua. Aquests centres de dades necessiten de grans sistemes de refrigeració per fer feina, per mantenir-se, perquè precisament utilitzen molta energia, això els fa pujar la temperatura i és necessari equilibrar-la, no? Fins a quin punt aquesta intel·ligència artificial depèn de l'aigua, i evidentment com afecta això en els territoris, com ara parlàvem de l'Aragó, que podem continuar parlant d'aquesta regió, però vaja, d'altres inclús més seques, com pugui ser la regió mediterrània, això m'imagino que suposa un estrès hídric.
Clar, hem de pensar que els centres de dades necessiten l'aigua per refrigerar les sales on estan els servidors. Uh-huh. I es poden refrigerar de dues maneres, amb aire condicionat, com fem a casa, o amb aigua. El que passa és que els centres de dades utilitzen l'aigua perquè l'aigua és un fluid que arrossega molt bé el calor i és un recurs també econòmic. Aleshores, molts centres de dades utilitzen el recurs de l'aigua, i és veritat que hi ha alguns centres de dades que tenen circuits tancats, però el que mai diuen és que aquest circuit tancat depèn d'un circuit obert que segueix entrant i sortint aigua, no? Aleshores, és un constant ús de l'aigua, i per posar algunes dades, podria dir que hi ha una empresa tecnològica, una d'aquestes grans empreses tecnològiques, que va utilitzar 22 milions de litres d'aigua en 97 dies. I això és la mateixa quantitat d'aigua que algú a Barcelona utilitzaria en més de 400 anys. Aleshores, aquesta diferència entre la quantitat d'aigua que necessita un model de llenguatge al que necessita una persona posa sobre la taula el fet de que hem de tenir més debats democràtics en les diferents esferes de la societat per decidir quina és la tecnologia que volem, no?
Parlem també de l'entrenament de l'entrenament de l'algoritme, perquè també és una matèria que has estudiat, Anna. Ja sigui machine o deep learning, cada entrenament d'aquest tipus de model avançat implica, evidentment, un consum energètic i que no sol ser baix, i també, evidentment, econòmic, tenint en compte que el cost de quilowatt segueix pujant i pujant, el manco aquí a l'estat espanyol. Quines magnituds de consum hem de tenir al cap quan parlem d'entrar en aquesta era que ens posa damunt la taula dels models gegants?
Clar, o sigui, el que hem de pensar és que aquests models que generen textos, vídeos o altre tipus de dades generen i utilitzen més energia perquè, el que, com he parlat al començament, ha crescut el tamany d'aquests algoritmes. Aleshores, com ha crescut el tamany, necessiten més dies per entrenar-los. Ja he dit abans que un model de llenguatge s'utilitzen uns 97 dies per ser entrenats, i aleshores hem de pensar que, clar, aquests 97 dies és que estan connectats a la xarxa a les 24 hores, els 7 dies de la setmana, no? Aleshores, és per això que ha crescut més el seu consum energètic. Aleshores, quan parlem també del consum, hem de diferenciar dos tipus de consum, perquè hi ha el consum que s'utilitza a l'entrenar. Tu primer has d'entrenar aquest model, has de posar totes les dades que tens i s'ha de calibrar, no? I després, una vegada ja el tens entrenat i el poses a disposició dels usuaris, es parla del consum de la inferència, no? Uh-huh. Que és quantes vegades interaccionem amb el model de llenguatge, quantes paraules té el nostre input, i aleshores això impacta en el consum energètic. Perquè, per exemple, si jo utilitzo un model de llenguatge que només sigui per crear text i utilitzo com preguntes que siguin curtetes, utilitzarà menys energia. Però si, per una altra banda, utilitzo el model de llenguatge perquè em generi un vídeo, clar, el vídeo té un consum d'energia molt més gran que el que tingui un text. Aleshores, és difícil parlar de quants quilowatts pot gastar una interacció amb un model de llenguatge, però hem de tenir en compte que això, no? que hi ha moltíssimes variables.
Moltes variables a tenir en compte, evidentment, això sí que ho podem posar damunt la taula. Millor generar una foto fent la foto que no demanant-li a la intel·ligència artificial que la generi, perquè és una despesa molt elevada d'energia. I abans parlàvem de l'estrès hídric, de com pot afectar el sol, el consum de sol també, el creixement d'aquests centres de dades. I a l'inici parlàvem d'aquests abocadors o aquestes incineracions a l'hora en què aquests materials ja no se poden, s'ha acabat la seva vida útil, ja no es poden utilitzar més. Aquests servidors, aquests hardwares que queden obsolets, i no sé si fins i tot ja podem parlar de desmantellaments d'aquests centres de dades, fins i tot d'aquests hiperescala, això quin impacte ambiental té?
Doncs mira, té un impacte ambiental en temes de toxicitat, perquè el que passa quan s'acaba el cicle de vida dels xips de la intel·ligència artificial, alguns que es reciclen, no? Alguns components del xip, com per exemple el cobre o la plata, però hi ha uns altres elements que no es poden recuperar perquè els minerals que s'utilitzen i els metals que s'utilitzen per construir aquests xips han de ser tan purs que no es poden, seria molt car recuperar-los i tornar-los a introduir a la cadena de subministre. Aleshores, el que fa és que s'incinera. Aleshores, quan s'incineren, el problema que tenim són les partícules que s'emeten quan no, es fon aquesta electrònica, i això crea problemes de salut, perquè, clar, aquestes partícules però, són molt tòxiques. I, per una altra banda, si es disposen en aquestes deixalles en el terreny, el que passa és que quan plou, com aquests residus electrònics tenen tòxics, com per exemple el mercuri es filtra a la terra i pot arribar a contaminar aqüífers. Mm-hmm.
No són coses que ens venguin de nou, però una altra vegada, parlant de la magnitud d'aquests tipus de centres, segurament aquí hem de posar l'accent i la preocupació. Tot i aquesta dependència de recursos naturals, de recursos energètics, de la intel·ligència artificial, de qualsevol element tecnològic, sí que és vera que la intel·ligència artificial s'ha posat darrerament també al servei com una possible solució per abordar el canvi climàtic. Anna, tu què n'opines d'això? Això és real o és una fal·làcia?
Doncs tot aquest tema sobre els impactes mediambientals de la intel·ligència artificial va començar per precisament aquesta narrativa de que aquesta tecnologia podia ser una eina clau per mitigar alguns dels efectes, no, del canvi climàtic. Aleshores va començar a haver-hi com un flux de gent que deia que no, que això no era real, sinó que la intel·ligència artificial en si ja té un impacte. Aleshores, sí que és veritat que hi ha certs projectes que són molt específics que poden ajudar-nos a, doncs, per exemple, analitzar imatges satelitals, que analitzin la deforestació a certes parts del planeta. Sí que és veritat que hi ha certs projectes que sí que poden ser útils pel canvi climàtic, però jo no crec que sigui una solució, sinó que la intel·ligència artificial i tota la seva indústria s'està convertint en un problema que està agravant més a tot el tema del canvi climàtic, no? I penso moltes vegades en la dona que va patir València l'any passat. Jo no vaig veure cap intel·ligència artificial, no?, que ajudés a mitigar els efectes de la dona.
Sí que, d'altra banda, també en aquest sentit existeixen projectes de compensació de carboni. Així ho feia Google, no?, fa uns anys que es descrivia a ella mateixa com una empresa carbon neutral, perquè compensava aquestes emissions invertint en energies renovables o fins i tot plantant arbres. És una estratègia que ara darrerament han canviat, diuen que volen aconseguir una emissió d'energia totalment neta l'any 2030. Això, en el context en què vivim, ja sigui Google Google, hem partit de Google, però podria ser qualsevol altra empresa. Això, Anna, és real?
És real en el sentit de que sí que és veritat que les grans empreses tecnològiques estan construint, per exemple, boscos, i jo puc dir que vaig estar visitant un bosc a Xile on una gran tecnològica va voler invertir per reduir les seves emissions de carboni, no? I aleshores el que fan és que per comptabilitzar les emissions de carboni hi han dos tipus de mesures. Una que es diu que és basada en la localitat i una altra que és basada en el mercat. Mm. Aleshores, la basada en el mercat és una mica enganyifosa perquè redueix totes les emissions de carboni si tu tens compensacions de carboni, si tens, has posat diners en projectes de compensació de carboni. El que passa és que quan nosaltres vam anar a visitar el bosc que està a prop de la zona de Quilicura, el bosc està totalment mort. Estava tinc imatges que estava groc, estava sec. Aleshores, s'ha d'anar molt en compte i hi ha molts acadèmics activistes mediambientals que diuen que tot aquest tema de la compensació del carboni no serveix, sinó que amaga, no?, la contribució. I jo el que estimo és que en els pròxims anys, fins a l'any 2030, moltes d'aquestes empreses aniran dient que deixen de banda tots aquests objectius que tenen de carbon neutral per l'agenda que s'està imposant en els Estats Units sobre el canvi climàtic.
Uh-huh. Clar, hem parlat d'impacte ambiental i d'impacte climàtic, d'aquestes possibles solucions que no sabem fins a quin punt funcionen o deixen de funcionar, però hi ha també l'impacte social que tenen tant aquestes extraccions de minerals per una banda, bé, totes aquestes fases que hem anat mencionant del cicle de la intel·ligència artificial, podem corroborar la reproducció també de dinàmiques d'alguna manera colonials i aquestes desigualtats globals amb aquest procés?
Sí, hi ha certs acadèmics que parlen de l'impacte o l'efecte colonial que té tot el tema de l'extracció de dades, no? Tenim el Dick Cawdrey i l'Ulises Mejías que van a escriure un llibre que parla sobre el colonialisme de dades i com les grans tecnològiques s'estan expropiant de tota la generació de dades que fem en el nostre dia a dia, no? I és veritat que ara aquests debats estan també explicant com aquest colonialisme de dades no només passa a les dades, sinó que també passa als recursos naturals. I jo podria dir, per exemple, de la meva investigació a Mèxic, on sí que vaig poder veure com una localitat, el govern d'una localitat, convidava a més centres de dades a venir, però a la mateixa vegada la gent de la comunitat no tenia accés a l'aigua.
Mm-hmm. També uns altres factors a tenir en compte a l'hora d'observar aquest desenvolupament. En aquest sentit, també, en alguns dels teus articles que hem llegit, menciones el concepte de tequiologia.
El concepte de tequiologia s'oposa a la narrativa hegemònica que defineix les tecnologies d'acord amb les necessitats del desenvolupament econòmic capitalista.
I et volíem demanar, la intel·ligència artificial, tu creus que pot estar al servei del bé comú en lloc d'estar al servei del desenvolupament d'unes empreses, grans empreses, però molt poques?
Pues mira, m'agrada molt que hagis agafat aquest concepte de tecnologia perquè és un concepte que utilitzen els pobles originaris de Mèxic, i bàsicament la tecnologia explica que totes les persones hem de treballar per un objectiu comú, no? Aleshores, si tu estàs vivint a un poble, doncs allà no hi ha una persona que es dedica, que està empleada per l'Ajuntament, es dedica a netejar el carrer, no? Sinó que totes les persones de la comunitat netegen el seu carrer. I això és una mica el que reflexa el concepte de tecnologia taquiologia, no? aquest treball en comunitat. Aleshores, a mi, per com està virant tot el tema de la intel·ligència artificial, quins són les persones que estan orquestrant aquesta indústria, em sembla molt difícil que algun dia la intel·ligència artificial pugui estar al servei del bé comú, no? Cada vegada em sembla com més difícil.
Veus per a una possibilitat, i ja per acabar, una possibilitat de frenar, de canviar aquest paradigma, no sé si cap a models més petits, o si simplement sumarem mantenint aquests grans models, aquest sector està ja no el podem treure d'aquí, està encotillat en aquesta lògica capitalista i competitiva.
Doncs mira, moltes vegades als congressos d'intel·ligència artificial el que parlem és que els models petits i locals analitzen molt més molt millor el context i funcionen molt millor que els grans. Aleshores, jo sempre dic als meus estudiants que primer, abans d'entrenar un model molt gran, primer s'ha d'entrenar un model molt petit i veure si realment no guanya el model gran, no? Aleshores, hem de tenir molt en compte tot aquest concepte de frugalitat, no?, que parlem a la intel·ligència artificial, que és fer més o el mateix, però amb menys recursos i que la intel·ligència artificial algun dia realment acabi sent sostenible, perquè la tendència que tenim ara és tota la contrària.
Idò, i esperem poder revertir aquesta tendència. Anna Valdivia, moltíssimes gràcies per passar per Ràdio Club.
Moltíssimes gràcies, Anna.
Que vagi
bé. Adéu.
Si posem damunt la taula sostenibilitat i intel·ligència artificial a casa nostra, hem de parlar amb Carlos Ruiz, catedràtic d'Universitat i doctor en informàtica de la Universitat de les Illes Balears, és investigador principal del grup de recerca Arquitectura i comportament de sistemes informàtics i de comunicacions. Ruiz ha participat com a integrant del grup d'experts en el desenvolupament de l'especificació tècnica pionera UNE0086, que té com a finalitat establir un marc comú per al mesurament del consum energètic, la petjada de carboni, el consum d'aigua i el rendiment dels sistemes d'intel·ligència artificial. Aquesta norma ha estat publicada recentment per l'Associació Espanyola de Normalització.
L'UNE és l'Associació Espanyola de Normalització, una entitat privada, multisectorial i sense fins lucratius, designada pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat com a organisme nacional de normalització. A través dels seus comitès tècnics s'encarreguen de crear les normes UNE, que tenen com a principal objectiu garantir els nivells de seguretat i qualitat.
L'especificació proporciona una guia detallada per a quantificar l'impacte ambiental de models i algoritmes d'intel·ligència artificial en totes les fases del seu cicle, especialment durant l'entrenament i la implementació, tant en entorns locals com en el núvol. Mitjançant aquesta aportació d'estandardització, es vol fer un pas decisiu cap a una intel·ligència artificial més transparent, més mesurable i eficient des del punt de vista ambiental, aportant una visió real i unificada de l'impacte, que permet comparar, optimitzar i validar l'acompliment mediambiental dels models d'intel·ligència artificial amb rigor. Per parlar-ne, he anat fins a la Universitat de les Illes Balears. Carlos Ruiz, benvingut a Ràdio Club.
Bien hallado, gracias.
Heu parlat de l'impacte ambiental de models d'algoritmes d'intel·ligència artificial en totes les fases del seu cicle. Per tant, primera pregunta, quins són aquests models i algoritmes que s'inclouen dins d'aquesta norma?
Vale, la norma UNE86... Es un poco aburrido que haya números, pero es la manera de identificarlas, va dirigida a cualquier persona que desarrolle, cualquier empresa que tenga hardware que soporte o cualquier tipo de organización que vaya a usar la inteligencia artificial en cualquiera de sus fases. Y como tú has dicho, hay varias fases y siendo muy breve hay tres. La fase de entrenamiento, que es básicamente construir un modelo de inteligencia artificial a través de datos de prueba y parámetros, y una vez que el modelo está entrenado, hay una segunda fase de verificación y validación, y la tercera en la que ese modelo entrenado y probado y verificado ya se pone en uso en manos de los usuarios finales, como somos nosotros, y lo utilizamos cada día, como utilizamos el famoso ChatGPT. Uh-huh. Entonces, en las tres fases es a los que va dirigida esta norma.
¿Y quina fase consumeix més energia o té més impacte en aquest sentit?
Es muy buena pregunta, porque hasta hace poco todos estábamos convencidos que la fase de entrenamiento, en la cual el modelo que hay que construir necesita muchos datos de mucho tamaño y mucho procesamiento, era la fase en la que se consumía más energía. Y eso sigue siendo cierto, pero desde que ha tenido tanto éxito la inteligencia artificial generativa, en pocas palabras, el ChatGPT y otros tipos de inteligencias similares, ha incrementado un montón el consumo de energía en la última fase, en la de uso, es decir, lo que llamamos los expertos los queries, las interrogaciones, lo que le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que haga. Tenemos que pensar que cada día hay miles de millones de peticiones a modelos de inteligencia artificial. Entonces, ese consumo, ahora no digo que vaya a sobrepasar el entrenamiento, pero empieza a ser una gran preocupación en cuanto a consumo de energía.
Es por la cantidad que no por la...
Exacto. Y es lo que está ocurriendo de nuevo, lo mismo que ocurrió con las redes sociales, lo mismo que ocurrió con el Big Data y lo mismo que ha ocurrido en la revolución digital, en la que creemos que no sabemos si estamos saliendo, todavía estamos, con la inteligencia artificial. O sea que es un fenómeno que se repite cada cierto tiempo.
De fet, Carlos, jo he fet una prova i li he demanat al ChatGPT primer qui és Carlos Ruiz i després, que era la pregunta que volia saber, era quin consum energètic té aquesta consulta que jo he fet. Després d'una sèrie de dades, d'informació sobre watts hora i un valor mitjà i una emissió mitjana mundial de CO2, al cap i a la fi el que me contesta és que fer una pregunta com aquesta té una petjada de carboni molt inferior a enviar un correu electrònic o un arxiu adjunt. I precisament insisteix en el punt de que l'impacte col·lectiu sí que és rellevant, sobretot pel consum energètic dels centres de dades i refrigeració d'aquests servidors. Quan parlem de consum d'aigua, aquestes dades, aquest impacte, evidentment, augmenta, no?
Bueno, me has dicho muchas cosas a la vez. En primer lugar, es verdad que una consulta como la que acabas de hacer sobre mí, y gracias, consume muy poco, pero es la cantidad de consultas diarias, es decir, la carga de trabajo que le estamos dando a estos centros de datos, en total, la que está provocando un gran consumo de energía. Una carga individual es muy pequeña, pero muchas son muy grandes. Vamos a hacer una estimación, porque de hecho lo que te ha contestado ChatGPT también es una estimación, porque está basado en históricos y en estimaciones que han hecho otras personas, porque no tenemos realmente datos directos de las instalaciones, de los centros de datos donde se está produciendo este consumo. Pero volviendo hacia atrás, 1000 consultas como la que tú has hecho es lo mismo que cargar un móvil, aproximadamente. Y 10.000 consultas como la que tú has hecho serviría para cargar un PC desde cero, un portátil o un sobremesa. Sería más o menos el equivalente. Claro, es un poco tramposo por parte de la inteligencia artificial decir, esto consume mucho menos que mandar un mail o que mandar un mail con un archivo adjunto. Claro que sí. Pero ¿cuántos mails se están enviando en comparación a las consultas que estamos haciendo y qué tipo de consulta hacemos? Porque claro, no es lo mismo enviar un mail con un archivo adjunto que un mail con solo texto. Pues de la misma manera es lo mismo preguntar quién es Carlos Ruiz que pedirle a la inteligencia artificial que te haga una revisión bibliográfica y que te envíe los 1000 archivos que tienen que ver conmigo o con mi investigación, si es que existen, y que los clasifique, los procese, los ordene. Claro, eso no es exactamente lo mismo. Y con respecto al consumo de agua, aunque no es mi especialidad, evidentemente los centros de datos solo hay dos maneras de enfriarlos actualmente. ¿Y por qué hay que enfriarlos? Esa es otra pregunta. Todo lo que consume electricidad se calienta y todo lo que se calienta hay que enfriarlo para que siga funcionando. Entonces los servidores donde se alojan estos modelos y donde se ejecutan estos modelos o se enfrían por aire acondicionado, que es muy ineficiente, consume entre un 25 y un 30% de lo que consumiría un centro de datos en energía y hay que sacar el aire caliente, convertirlo en frío. Bueno, es complejo y no muy eficiente. Y actualmente los servidores se pueden enfriar como con un coche, es decir, con un líquido refrigerante al uso. Eso es agua, básicamente, se calienta, se evapora y hay que reciclarla y es agua dulce. Entonces ahí también hay un debate interesante de cómo habría que enfriar los centros. Pero bueno, estamos en plena evolución de todo esto, ¿no? No. Lo más preocupante es que venimos de un mundo donde los centros de datos ya estaban creciendo por otros factores y le hemos añadido un 20% el último año con la inteligencia artificial. Y entonces, si un centro de datos consume en potencia eléctrica y no en energía entre 20 y 500 megavatios, los más grandes son de 500 megavatios y los más pequeños de 20 megavatios, añadirle un 20% en solo un año por la inteligencia artificial ya te da una tendencia. Y ya hay algunas previsiones interesantes de hacia dónde vamos y no deja de preocupar porque se ha mezclado, aunque no es exactamente culpa de la informática, se ha mezclado esto con la emergencia climática. Entonces tenemos dos problemas a la vez. Por un lado, todo lo que es el calentamiento global, el consumo energético, las fuentes de energía sucias y, por otro lado, lo que está pasando con el clima. Entonces es un debate muy interesante en este momento.
Si ara el món és d'una altra manera i en lloc de... si la intel·ligència artificial no necessites d'internet i ara arribes a l'internet però ja tinguéssim intel·ligència artificial, segurament estaríem també demonitzant l'internet.
Claro, y además no hay que engañar si también se está produciendo una cierta sustitución. Actualmente se está estimando que un 30% de las búsquedas que se hacían antes en Google, por ejemplo, por ahora el típico monopolio de las consultas, se están haciendo ahora en inteligencia artificial. Entonces, que hay un traslado de usuarios de un lado a otro. Pero claro, una búsqueda en inteligencia artificial es entre 6 y 30 veces más hambrienta en energía que una consulta tradicional, en promedio. Entonces, claro, aunque hay un traslado, es hacia arriba. Pero bueno, esto le ha pasado a la historia de la evolución tecnológica desde la revolución industrial. La evolución tecnológica va ligada a la energía. Hemos pasado del carbón al petróleo, del petróleo a la nuclear y de la nuclear a las, bueno, afortunadamente al gas y luego a las fuentes limpias, pero no hemos abandonado ninguna tampoco. Y tampoco hemos abandonado el ferrocarril ni la aviación. Entonces, lo que está ocurriendo, y no soy historiador, pero lo que está ocurriendo es un solapamiento de fuentes de energía, un solapamiento de tecnologías una sobre otra. Y no sabemos si la inteligencia artificial es parte de la revolución digital o es en sí misma otra ola de innovación que va a requerir un esfuerzo también innovador en el consumo energético y en el consumo de agua y en el diseño de los centros de datos.
Tornant a la norma que ha estat publicada recentment per l'Associació Espanyola de Normalització, és una iniciativa de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri de la Transformació Digital i de la Funció Pública, i vam posar tot això damunt la taula dels possibles impactes d'un possible creixement del consum energètic. Aquestes normes són vinculants?
No. No hasta que no haya una legislación que se ampare en la estandarización. La estandarización, en general, lo que pretende es igualar. Es decir, en este caso la norma lo que dice es, bueno, ¿qué métricas habría que medir? Y propone casi una cuarentena de ellas, entre las cuales hay una de mi grupo de investigación y estamos muy orgullosos. Pero eso no es vinculante, eso es una recomendación. Luego que organismos superiores, como pueda ser el Gobierno de España o yo que casi preferiría la Unión Europea, tome partido de este tipo de recomendaciones y la legislación obligue indirectamente a certificarse o a auditarse con respecto a la norma, es algo que ocurrirá. Pero quién lo sabe, ¿eh? Es decir, ¿a dónde iremos? De hecho, ya hay normas europeas de reporting de los centros de datos que consumen más de 500 kilovatios hora. Entonces, y esto ya existía antes de la inteligencia artificial. O sea que vamos en la dirección adecuada, no tanto del control, sino de lo que se llama la rendición de cuentas. Bueno, yo me dedico a esto, a la inteligencia artificial, y consumo esta energía y la saco de aquí. ¿Vale? Es lo que va a ocurrir. o és el que deveria ocorrir.
Per a persones inexpertes, no matemàtiques ni cervells adaptats en aquest tipus de llenguatges, ha mencionat una mètrica. Què és una mètrica? Aquesta mètrica que forma part d'aquesta norma?
Una mètrica és un modo de medir, és a dir, és coger unes mediciones, unes variables que se miden i combinar-les per a produir un resultat. Per exemple, pues la energía que se consume debido a la inteligencia artificial. ¿En qué se va a medir? Pues en kilovatios hora. ¿Cómo se obtienen esos kilovatios hora? Pues se obtienen con una serie de monitorizaciones. Pues una métrica lo que pretende es referir como indicador algo que nos interroga o que nos obliga a saber, ¿no? O, por ejemplo, podría haber una métrica de energía y rendimiento, es decir, que mira a la vez cuán rápido es un sistema, pero a la vez cuánta energía consume. Bueno, pues hay que proponer una métrica y en qué se va a medir y indirectamente cómo se va a medir, porque a veces hay métricas muy bonitas, pero que son muy difíciles de medir y se tienen que estimar. Y muchas de las cosas que nos cuenta ChatGPT sobre su consumo son estimaciones, porque no se conocen exactamente esas medidas. ¿Vale?
Properes passes en aquest desenvolupament, en aquest control, en aquesta fiscalització, que segurament vendran lligades ja en aquestes normes ja existents de la Unió Europea, d'Europa, sabent que vivim una crisi climàtica important, que ho hem mencionat. A més de mesurar, què pensa que podríem fer per millorar aquesta eficiència d'aquest sistema que ara se suma al que hem dit, no?, a tot el que ja hem anat fent. No sé si hi ha propostes concretes per reduir l'impacte ambiental i el cost energètic.
És una muy buena cuestión. Aquí hay dos vertientes. Por un lado está la vertiente legislativa, que evidentemente no es mi campo, pero que hay que compararlo. Lo primero que le ha preocupado, por ejemplo, a la Unión Europea y no tanto a otras entidades geopolíticas, es la parte ética del uso de la inteligencia artificial. Es decir, que no se haga un abuso o de la privacidad o de cualquier otro componente legal y ético moral, y está muy bien que se haya empezado por ahí, pero no ha habido la correspondiente legislación sobre el tema que nos aborda.
Siempre va más lento,
¿no? El tema energético, las fuentes, el consumo. Entonces, ¿hacia dónde va? Está la vertiente, digamos, normativa, legislativa, que siempre iría un poco por detrás. Esta norma humildemente intenta iniciar ese camino. Y luego, esta misma norma también tiene otro camino, que es el componente técnico, ¿no? Claro, ¿quién está haciendo servidores que sirven para inteligencia artificial, GPUs? Pues prácticamente hay un monopolio, la famosa NVIDIA y otros productores, pero bueno, es un monopolio casi tecnológico, ¿no? Ese monopolio está mejorando sus servidores y los está haciendo más eficientes. Es decir, cada vez son más rápidos, consumen más, pero consumen menos por unidad de procesamiento. Está muy bien. Es como los automóviles. Cada vez son más eficientes, pero claro, si hay más automóviles y los usamos más, seguimos teniendo el mismo problema. Esto es la paradoja de Jevons, que era un economista, creo que del siglo XVIII, bueno, le pilló la revolución industrial, ¿no? Y decía, bueno, se acabará el carbón. Si el ritmo del ferrocarril y de la máquina de vapor es este, se nos acaba el carbón y moriremos de éxito. Y no pasó. ¿Pero por qué no pasó? Porque aparecieron otros combustibles fósiles y otros medios de transporte. Entonces ahora estamos en ese momento de la paradoja de Jones. Aunque se hagan servidores muy eficientes, aunque se hagan redes muy eficientes y centros de datos muy eficientes, si todo el mundo consume lo mismo y cada vez más, moriremos de éxito. Entonces, en esa parte quiero ser optimista, los humanos hemos hecho esto 6 veces. 5 veces, lo haremos la sexta. Es decir, encontraremos la manera tecnológica, quiero decir, y no en este caso legislativa, de que aunque todos nosotros utilizamos extensivamente la inteligencia artificial, los centros de datos serán mucho más eficientes, más respetuosos con el medio ambiente y tendrán fuentes de energía que y fuentes de consumo de refrigeración no tan excesivamente problemáticos como los actuales.
Carlos, cuido un placer, muchas gracias.
A vosotros.
Ens poden permetre continuar desenvolupant la IA? Per fer-ho, hi ha molts reptes damunt la taula: equilibrar el seu alt consum energètic i d'aigua, l'impacte de la fabricació de maquinària, així com les emissions associades amb un desenvolupament sostenible. També, amb la IA, necessitem reduir la petjada ecològica.
Ràdio Club, un podcast d'Anna de la Salut per IB3 Ràdio. Antoni Cardell, el control tècnic, espai sonor d'Enric Donat i locucions de Marina Cànovas i Celestí Oliver. Trobareu tots els capítols al web totib3.org.
IB3 Podcast. Un món de sons.